Ara, l'última hora informativa, quan arribem a les 9, ens la porta en titulars la Carolina Costa. Després parlarem de la Fundació Banc dels Aliments, i és que aquest diumenge se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació. Després resoldrem el tema del No Entenc Res amb Miquel Murga, avui sobre els toros i els correbous. També tindrem avui, excepcionalment, perquè ahir era festa, la secció d'Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, ha presentat un nou pla per pressionar i enfortir la banca europea, que passaria per noves proves d'estrès i també que els bancs no paguin dividends mentre rebin ajudes públiques. Espanya busca ja suports a la Unió per evitar proves més dures a la banca i França i Alemanya tampoc veuen amb bons ulls el pla de Barroso. Els científics pendents de nou de l'illa Canària del Hierro, les dues noves erupcions volcàniques submarines s'han detectat a prop del municipi de la Restinga. Els científics van poder confirmar-les en aparèixer al mar dues taques de color verd, olor de sofre i també peixos morts molt a prop de la costa. I BlackBerry explica que les errades en els seus mòbils són causa d'un embús de dades i descarten l'atac informàtic. Milers d'usuaris de tot el món no han pogut utilitzar els seus serveis online durant els últims dos dies i la companyia diu que està treballant per restablir tots els serveis. Esports torna a la Lliga aquest cap de setmana i el Barça s'entrena ja amb tots els jugadors. Ramon Castellola, molt bon dia.
Bon dia. Pep Guardiola tindrà a la seva disposició la plantilla del primer equip al complet en l'entrenament programat per aquest vespre, quan s'incorporaran els internacionals sud-americans. D'aquesta manera, el tècnic blaugrana tindrà només dos dies per preparar el partit de Lliga de dissabte que ve contra el Racing de Santander al Camp Nou. Dels que van tornar ahir, els únics dubtosos, que eren Xavi i Vidal, es van poder entrenar amb normalitat. A l'Espanyol, Pochettino va enviar un toc d'atenció a la directiva blanquiblava i els va demanar que, si no va fitxar a l'estiu, ara no especulin en possibles incorporacions al mercat d'hivern. En bàsquet, els tres equips catalans van guanyar els seus partits de la Lliga ACB, jornada d'entre setmana. El Barça-Riga, el 97, Estudiantes 51, Fiat Joventut 91, Múrcia 65, Assigna Manresa 73, Fuenlabrada 79. En futbol, a la Copa, l'Hospitalet va guanyar el Llagostera per 0-1 i acabem amb handbol, on el Barça Interesport va guanyar el Sant Antonio per 23-29, mentre que el Granollers va perdre contra el Valladolid per 30-24.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
Ràdio Estel.
Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 23a edició de la Sardana de l'any i dona el teu vot. O si ho prefereixes, vota des de www.sardanista.cat o trucant en caps de setmana al contestador del 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana, amb Gerard Carrión, cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 3 minuts i mig de les 9, avui sentim el comentari de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Monsenyor Sebastià, bon dia, endavant.
Hola, molt bon dia. En pocs dies he tingut ocasió de trobar-me amb dos moviments de laics, en què he après molt, he escoltat molt, he sentit moltes coses i m'ha ajudat molt a entendre l'immens treball que moltíssims laics i laiques fan en bé de l'Església i en bé de la nostra societat. I m'ha recordat, diríem en goig, aquella expressió de fa 20 anys que els bisbes espanyols, en un document titulat Els laics cristians, Església en el món, deien que la nova evangelització, aquesta nova evangelització de la que ara en parlem tant, la faran sobretot els laics o no es farà. És una frase molt, molt contundent i molt clara. Jo crec que ens obliga a descobrir el paper del laicat cristià enmig del món. I a la vegada també recordava unes paraules que va dir el Concili Provincial Tarraconense, referint-se en els laics com a llevat enmig de la massa, per donar-li forma, per donar-li transformació. que deia que voldríem especialment que la fe dels cristians presents en tota la vida catalana com un llevat contribuís a l'assoliment d'una societat justa que elimini contrastos odiosos i permeti a tota la població de sentir-se ciutadans lliures d'aquest país, que ha de ser l'objectiu absolutament prioritari, deia, de la Catalunya d'avui, fent-se ressò d'aquell document Arrels Cristianes de Catalunya. Per això jo aquest dia, escoltant i veient tot el que s'esdevenia en aquestes trobades, he pogut descobrir, certament, molta frescor evangèlica. Jo diria fet des d'una esperança, des d'unes ganes de treball, des d'una entrega total. I com des de moltes famílies, hi havia molta presència de famílies, es veia la necessitat de posar-se al costat, sobretot, de persones que més pateixen les conseqüències de la discriminació, de la injustícia, de l'atur, de l'exclusió social, més en aquests moments en què s'ha incrementat tant amb l'actual crisi. Per això demanaven ells, fins i tot, amb molta humilitat, que cal fer una revisió de les pròpies actituds, no mirar només el propi grup o el propi moviment, sinó obrir-se a tota la societat i fer-ho des d'una actitud d'austeritat, una actitud que prové d'una atenció constant a l'Evangeli. Per això fins i tot ho deien amb aquestes paraules, volem continuar llegint l'Evangeli des d'allà on Jesús s'encarna avui. Jesús ens convida a no tenir por i a voler el canvi, la transformació. I feien també, com a Església, que som una crida a tots perquè aquesta dimensió la pugui viure tot cristià. Voldria agrair molt aquesta aportació també que he pogut escoltar, que he pogut viure i que a mi personalment també m'ha fet molt de bé, i posar-me també al costat, a disposició, de tot aquest treball d'evangelització, que en aquest moment no sols és necessari, sinó urgent. Molt bon dia a tots.
T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93-409-2770. No entenc res, amb Miquel Morgà. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
No entenc per què han prohibit les curses de toros i no els espectacles de correbous. Aquest és el tema que plantegem aquesta setmana. Recordem que dilluns a 9:45, més o menys, exposàvem aquest plantejament amb Miquel Morgà i ara doncs, intentarem treure l'aigua clara. Miquel Morgà, bon dia.
Hola, bon dia. Ho intentarem, eh? No ho asseguro del tot, però ho intentarem. Això sí, bon dia, Ignasi, com estàs?
Gràcies, molt bé, molt bé. Recordem que una iniciativa legislativa popular... plantejava ja fa molts mesos, després de ser presentat al Parlament, que els toros fossin específicament prohibits. Catalunya és pionera en lleis de protecció dels animals, però no incluïa els toros. En una llei de fa més de 20 anys que es va aprovar al Parlament de Catalunya, no s'incluïa ni els toros ni els correbous. Ara, gràcies a aquesta ILP, doncs els toros queden prohibits a partir de l'1 de gener.
Efectivament. De fet, la llei es va aprovar el juliol de l'any passat. És a dir, ja ens remuntem a fa uns quants mesos i, com tu deies, era una iniciativa legislativa popular que va, diguéssim, promocionar la plataforma Prou i que va tenir 180.000 signatures de suport. Per tant, va ser una iniciativa realment popular de veritat. I és veritat que Catalunya és pionera en el que és la legislació de protecció d'animals, però no així en el que és la prohibició de les curses de braus, perquè s'ha de recordar que a les Illes Canàries ja hi havia una llei anterior a la de Catalunya que prohibeix les curses de toros. Per tant, ja hi havia una una prèvia, aquesta. En fi, amb l'aprovació d'aquest article, d'aquesta llei, es va modificar un article de la Llei de Protecció d'Animals que es havia aprovat l'any 2008 i que deia que, concretament, les curses de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l'animal i l'aplicació de les sorts a la pica, de les banderilles i de l'estoc. Això és el que diu aquesta modificació. Per tant, queden excloses, o en quedaven excloses, d'aquesta llei, d'aquesta prohibició, el que eren les festes d'en bous sense mort de l'animal. És a dir, els correbous, els bous embolats, totes aquestes festes. I aquest va ser, si vols tu que l'escoltem per recordar una mica, fer història recent, el moment en el qual el president del Parlament, aleshores, Ernest Benach, donava fe del resultat de les votacions.
La proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de Protecció dels Animals, aprovat pel decret legislatiu 2/2008, ha estat aprovada per 68 vots a favor, 55 vots en contra i 9 abstencions.
S'ha de recordar que aquesta llei ha estat una de les més sorolloses a l'hora d'aprovar-se al Parlament de Catalunya, perquè hi havia molta gent a favor i en contra també d'aprovació de la llei, tant a dintre com a fora del Parlament, i això va provocar, doncs, ha provocat encara a hores d'ara, i en aquestes últimes curses de toros s'han fet amb el Monumental, aldarulls importants.
Recordem que, a més, hi ha en aquest moment un recurs interposat al Tribunal Constitucional que podria revocar fins i tot la prohibició. En tot cas, sempre es pot discutir si això és apropiat o no, quan hi ha una llei aprovada al Parlament de Catalunya, però podria passar.
En tot cas, la llei, recordem que no és efectiva fins a gener del 2012, però com que ja s'ha anunciat que l'última cursa de toros va ser ara fa unes setmanes, doncs en principi, suposadament, no n'hi hauria d'haver més ja a Catalunya. En fi, a partir d'aquí va començar a mi aquest estat de neguit que tant m'agafa, per no entendre exactament el per què es prohibien les curses de toros i no els correbous. Jo no ho acabava d'entendre. De fet, encara no ho acabo d'entendre del tot. I, sobretot, aquestes, cal recordar, bé, és de domini popular, però aquestes curses de correbous i els bous embolats i totes les variants possibles, sobretot són molt populars i tenen molta tradició, que són les Terres de l'Ebre, que són més... Tot i que hi ha altres indrets de Catalunya també on se celebren. M'imaginava que la raó d'aquesta diferenciació devia ser o devia raure en algun detall que a mi se m'escapava en referència a la tracta de l'animal en una festa o una altra. Així, a primer cop d'ulles, que no hi entenem, diem, home, patireu un patir igual en les curses de toros que en els correbous, amb els focs, les banyes i totes aquestes coses, però, en fi, alguna cosa se'm devia escapar, I vaig pensar que potser trobaria la resposta, sempre intento ser una mica positiu i amb bon humor, en algun programa d'humor de la tele, i vaig trobar alguna explicació en línia i en clau d'humor en el programa Polònia de TV3, on els altres Artur Mas i Joan Puigcercós, els altres segos d'ells en el programa, parlaven d'una mica d'aquestes diferències. Em va semblar que potser per aquí podíem començar amb bon humor.
Hi ha un correbou especial per celebrar que hem blindat els correbous.
Sí, que vostès estan en contra de les corrides, però a favor dels correbous.
No, perdona, però és molt diferent.
Sí, el correbou no es mata, el bou.
Sí, i no pateix.
Exacte, ni s'estressa.
Fins i tot s'ho passa bé.
És més, jo diria que és el bou qui millor s'ho passa.
Sí, jo diria que li fem un favor al bou.
Comprovem-ho. Vinga, va, ja!
Amb bon humor també tractaven el tema, tot i que no acabàvem d'aclarir res. Bé, a partir d'aquí em va semblar que potser havia d'anar a buscar raons més sòlides que no pas els d'un programa d'humor. Primer vaig anar a la recerca d'aquells que suposadament haurien d'estar en contra o estan en contra també dels correbous. Per algunes associacions, per exemple, en defensa dels drets dels animals, i vaig topar amb Anima Naturalis, que és una associació que han participat de forma molt activa en diferents protestes, no només per l'evolució dels curses de braus, sinó també per l'evolució dels correbous. I t'he de dir, Ignasi, que em va semblar, en les paraules de la directora d'Ànima Naturalis a Espanya, no et diria una certa complaença en la llei i que ja estan contents, perquè, que no se'm malinterpreti, continuen estant en la lluita també perquè se suspenguin i es prohibeixin els correbous, però de moment va semblar que la prohibició de les curses de toros ja els anava bé o que els havia deixat bastants contents. La directora d'Ànima Naturalis a Espanya és Aida Gascón i diu això, ja veuràs.
Veiem com un primer pas molt important cap a l'abolició de qualsevol forma de maltractament animal, no? Un primer pas també cap a l'abolició també dels correbous a les Terres de l'Ebre i altres pobles de Catalunya. Entenem que alguns partits no s'atreveixin encara a donar aquest pas també de prohibir els correbous a Catalunya perquè hi ha molts interessos econòmics al darrere d'aquesta festa, d'aquest espectacle, però, sens dubte, estem segurs de que dintre d'uns anys creiem que també es prohibiran, doncs, és qüestió de temps, no? És qüestió de temps prohibir els correbous i qualsevol forma de maltractament en les diferents tradicions i festes de Catalunya.
Bé, doncs hem sentit la veu d'aquesta associació, la presidenta d'Ànima Naturalis Espanya, Aida Gascón. Fem un incís,
sí,
un
momentet,
Miquel, per recordar als oients que poden participar en directe si volen dir la seva. Tenim opinions a través del Facebook, també poden enviar-les ara si volen, si ràpidament ens arriben també les llegirem, però podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, si voleu opinar en directe sobre el tema dels toros i els correbous. Si és que, com li passa a Miquel Burga, no enteneu per què es prohibeixen els toros i no els correbous, o si ho enteneu i voleu donar-nos alguna pista,
si,
doncs també digueu-nos-ho.
Si ho passeu tot en el mateix paquet o no, o realment noteu diferències que justifiquin aquesta exclusió de la llei. Bé, tal com deia l'Aida Gascón, temps al temps que tot caurà, paciència, segons ella tot caurà pel seu propi pes, però ja tenim de moment un argument que fa referència a interessos econòmics, ens deia ella, i a la por, també comentava Aida Gascón, d'alguns partits enfrontar-se a certes tradicions, i aquesta cal dir-ho molt arrelada, la dels correbous o els bous embolats molt arrelada, a les Terres de l'Ebre. No sé per què, jo també em pensava, o en tota aquesta pel·lícula m'havia fet una mica la idea, que potser havia pesat una mica també el tema identitari. Bé, és una cosa que tant passa pel cap. Pot ser que sigui això, és a dir, que amb raó no, hi hagi qui pensi que això de les corrides de toros doncs s'identifica més amb una cultura més espanyola que no pas catalana, i que per tant això hagués pogut tenir també el seu pes. No em va semblar que des d'Ànima Naturalis ho veiessin així, ja veuràs.
Nosaltres creiem que, en principi, la iniciativa legislativa popular no tenia cap qüestió identitària, però sí que alguns partits polítics, com per exemple el Partit Popular o Ciutadans, s'han esforçat molt en intentar que, en transformar això en una qüestió identitària. No? El que passa és que alguns partits fins encara no s'han atrevit perquè no hi ha un recolzament social, i en quan doncs, ara els correbous es troben amb aquest primer pas en el que estaven també les corrides de toros fa bastants anys, que és doncs, primer donar a conèixer la societat catalana què són els correbous, per què creiem que pateixen els animals en aquest tipus de festes. Un cop ja hi hagi un recolzament social, els partits polítics s'atreviran també a prohibir aquest tipus de maltracte.
Bé, en fi, ja veus una mica de moment aquesta és la postura o l'opinió dels que defensen els drets dels animals i que, per tant, també esperen que algun dia o altre aquests prejudicis desapareguin i es pugui també prohibir els correbous. He de dir que, a veure, la meva intenció era que els més afectats i propers a les festes dels correbous diguessin la seva, és a dir, els de les Terres de l'Ebre, els responsables polítics de les Terres de l'Ebre, sobretot per conèixer els seus arguments a favor i m'imagino també la seva satisfacció amb la llei, perquè una llei que els protegeixi els deu satisfer de forma especial. A més allà, esperava una mica trobar-hi la resposta final a això que no entenc. Vaig pensar, algun argument ja ho veig que no entenc i si me l'expliquen doncs l'entendré, no? I confesso que he estat incapaç d'aconseguir cap mena de declaració, per exemple, d'algun alcalde de la zona, en concret d'aquelles comarques, i que no hi ha hagut cap mena de forma possible durant aquests tres dies que m'ho expliqués. He tingut una sensació estranya, Ignasi, és a dir, com si, no que s'amaguessin, però si no maregem la perdiu, saps? Ara que tenim una llei que ens empara, no ho remenem més. Aquesta és la sensació que he tingut. Així que he hagut de buscar veus no tan autoritzades, però no per això amb menys coneixement del per què creuen que els toros s'han prohibit i els correbous no, ens en dona una pista l'Adolf, que és membre d'una penya de les festes de correbous de Sant Carles de la Ràpita.
No se lliga del coll, el bou lo lliguem de les banyes, és la part més forta del seu cos, val? En un cap ja sigui d'un metro, i el bou per baix té una certa mobilitat. Crec que no patís més que qualsevol gos que pugui viure en la capital i es tragui a passejar en una corretja lligada al coll.
Home, la comparació és interessant.
Sí, sí.
Diu, no crec que pateixi més que qualsevol gos que traiem a passejar per la ciutat agafat amb una corretja al coll. Bé, per valorar-ho, diguéssim, Ells, sí, sí. Segons ell, no pateixen i no tenen cap mena de patiment especial a l'hora de...
Sí, els que ens escolten i tenen gos i el treuen a passejar, per exemple, al matí, el lliguen amb el coll, pensen que pateix el seu animal o pensen que...
De vegades jo veig alguna estrabada pel carrer que fa una mica de fardat,
Sí.
Alguna vegada, no sempre, però alguna vegada sí. En fi, en tot cas, són arguments. Ja tenim més arguments i una altra cosa és que aquests arguments ens els creguem o no, és a dir, cadascú d'aquest argument en farà la seva valoració i aleshores entregui la seva conclusió. Segons l'Adol, com deia, els toros pateixen i els correbous no. Jo he mirat alguns vídeos de festes de correbous i m'ha semblat, que si a mi em posessin foc a les banyes, Bé, primer hauríem de suposar que Porto guanyes, que no, diguéssim no, perdó, perquè, diguéssim no, no és el cas, vaja, no ho sé, però no és el que toca, no? Però que si em posessin foc a les banyes o em fessin caure al mar, allò, fent una juguesca i tal, i més tenint en compte que no sé nedar, ho passaria fatal. Però, en fi, vull dir, escolta, això és que del patiment d'un animal és relatiu, depèn dels ulls de qui ho mira i la sensibilitat amb la que ho mires, no? Per tant, aquí estem en un camp una mica relliscós per tal de poder-ho valorar. I vaig acabar rematant-ho, perquè tothom s'ha pogut fer la seva pel·lícula, amb alguns arguments que he trobat a través d'internet a favor dels correbous. Si et sembla, us escoltem, a veure si acabem de fer-nos la pel·lícula total.
Molt bé.
Porque siempre me ha gustado que lo llevamos a la sangre.
Si no le hacemos nada. Donde sufren es en las corridas de toros, ahí sí que sufren.
La calor no le llega a él.
Creo que es como cualquier otra tradición de aquí y que es muy nuestra.
Doncs bé, això de la calor no ha llegat, suposo que es refereix a les banyes.
El foc de les banyes,
el foc de les banyes, que no li arriba la calor.
No arriba. Diuen que no, diu diuen aquest que home no. Deia que no li arribava la calor. Uh-huh.
En tot cas, constatem que els animals, en general, poden patir, poden sentir uh-huh. patiment, i en el cas dels toros, doncs, és obvi que pateixen, i és un espectacle a partir del patiment de l'animal.
Sí, la justificació de la tradició i l'arrelament d'aquestes tradicions segons quines terres és prou. Bé, cadascú que en faci la seva valoració. El que sí que està clar és que és un debat dels més complicats i difícils, Ignasi, d'arribar a alguna conclusió. Eh? Jo ara mateix, havent escoltat tots els arguments, encara estic una mica a la mateixa estació que estava, eh? No he avançat gaire, és a dir, sí però no, no però sí, i alguna cosa ja l'entenc, però alguna cosa no m'acaba de quadrar, per tant...
Sí que has incorporat al teu pensament, Miquel, la idea dels que defensen els mm-hmm. correbous, i tenen els seus arguments, oi, mm-hmm. per protegir aquesta festa. Bé, algunes opinions sobre el Facebook, per exemple, la Montse de Barcelona, sobre el tema identitari, ens diu: és una llàstima que alguns catalanistes hagin utilitzat els toros per defensar les nostres diferències culturals amb Espanya. Diu: els defensors dels drets dels animals han estat ingenus i no han sabut extrapolar el seu discurs als correbous. Hauríem de ser coherents i prohibir també els correbous perquè són també, diu, una salvatjada. Per tant, hi ha opinions també mm-hmm. contràries als correbous.
Algú apunta, no gaire allunyada d'aquí on estem, que bé que també hi ha altres exhibicions amb animals, el circ, per exemple, o exhibicions a parcs aquàtics, amb dofins, en fi, que també entrarien dins d'aquest terreny, possiblement, del fer patir o de fer coses a l'animal que voluntàriament segurament no faria, no? Per tant, també estaríem en aquest terreny una mica... És relliscós tot plegat, eh? Perquè on comença l'espectacle i on comença el patiment, o on acaba l'espectacle i on comença el patiment, és una frontera, una línia difícil de situar, eh?
També tenim una opinió, en aquest cas, d'Ezequiel de Barcelona. Diu: parlem d'animals, no pas de persones. Diu: matar una persona és un delicte, matar un animal no està prohibit. Es maten cada dia milions d'animals en el món i ens els mengem. No és el mateix. Si fas aquesta comparació, no hi ha discussió. És clar, perquè parlem de coses diferents. En tot cas, era una discussió a través del Facebook.
Sí, és a dir, l'afirmació que fa és certa, és correcta, és a dir, matem animals, alguns els mengem, no és el mateix. Bé, doncs aleshores aquí també hi entra la valoració que hi posi cadascú de la seva part, no?, una miqueta. Per tant, home, sí, és un debat conflictiu i delicat. Jo continuo sense entendre alguna cosa. Una mica més sí, he entès arguments que té tothom i que, per tant, habitualment totes les postures són defensables. Gairebé totes les postures són defensables amb arguments que ho expliquin. No? Aquest seria un dels casos.
També hi ha opinions, per exemple, sobre la prohibició. Diu: prohibir-les farà que reneixi l'afició. Això ho diu també Ezequiel de Barcelona. Prohibir les tradicions, no deixar de ser una tradició als toros, farà que reneixi una afició que també, segons molts catalans opinen, hauria mort per ella mateixa. Si a Catalunya cada cop hi anava menys gent als toros...
Ho comentàvem el dilluns, dèiem, home, sí. Les curses de toros estaven una mica en el procés de mort natural, no? Excepte en alguns casos molt concrets, el Monumental realment té molt poca assistència de públic, o tenia molt poca assistència de públic els últims anys a les curses de toros. Això ha fet, doncs, això, clar, una revifamenta d'aquells que són apassionats de la festa, de la fiesta nacional, que en diuen, sí. I que han volgut també donar suport amb la seva presència a la plaça Monumental, no? O sigui que una mica cert, una mica raó també té aquesta persona.
Sí. Que sobre la sociologia de l'afició als toros, hem de dir que un dels llocs on més tradició taurina hi ha és el País Basc, és a dir, que això trenca una mica aquest estereotip que tots tenim. A Bilbao, la Fira d'Agost és de les més seguides de toros. A Pamplona Girona, no diguem, no? Amb l'espectacle que es fa, no només amb les curses de toros, sinó abans amb els encierros.
Però també ho trobaríem aquí a Catalunya, és a dir, jo ja vaig començar dient, home, no aquí la incògnita que se'ns planteja o el debat que vull crear no és toros sí, toros no, perquè, en fi, aquest ja és un debat encara més etern que aquest que fèiem aquí. De fet, hi ha una llei que es prohibeix, per tant, ens haurem de cenyir a la llei, però sí, també si haguéssim anat per aquí, segurament a Catalunya, no, segurament no, amb tota certesa haguéssim trobat mil arguments de gent que defensa també els toros o les curses de toros com tradició en alguns indrets de Catalunya, no? Amb toreros catalans molt reconeguts, a més, eh?
Bé, per anar acabant ja, Miquel Murga, podem establir alguna conclusió, encara que dius que no ho acabes d'entendre. Aquesta setmana no t'ha resolt tot el teu dubte el cúmul d'opinions i comentaris que hem tingut.
No del tot, i a més no vull dir tampoc ara, vull dir, sentenciar amb el que jo he acabat pensant de tot plegat. He trobat arguments pels dos costats que em sembla que són tots respectables. Bé, és veritat que els arguments del no pateix és una cosa que queda entre cometes quan es diu que els animals no pateixen amb les festes de correbous, perquè això, com deia, és una mica la valoració que cadascú vora de veure'ls. Aquí és on quedo jo, on faig la meva valoració personal, i on en tot cas dubtaria que no acabin de patir del tot.
Ens arriba una altra opinió a través del Facebook. Mercè Capdevila ens diu: és lo mateix, referint-se a toros i correbous. Els animals pateixen igual en una cosa que en una altra. No hi veig la diferència. Els polítics haurien de ser més estrictes amb això. És a dir, que aquí es podria haver introduït a nivell parlamentari alguna esmena. Encara seria possible, de fet. Les lleis no són,
no són fixes,
allò,
ni
fixes definitives.
Sí. El que sí que està clar és que, home, aquí la tradició ja ha pesat, molt, a més dels arguments animalistes, diguéssim, de protecció dels animals. Jo estic segur que ja ha tingut algun pes important, cosa que no em sembla malament, per altra banda, però que bé, en tot cas, ara toca posar a la balança la força de la tradició i de les tradicions arrelades a la nostra terra amb el que és els drets que promulguen alguns en referència als animals, no? El tractament d'animals.
I què creus que pot passar, Miquel, si, per exemple, el Constitucional es pronunciés contra la prohibició, és a dir, novament a favor dels toros, i ens trobem que a partir de l'1 de gener, és a dir, la propera temporada, la primavera, tornessin els toros a Catalunya?
Home, el que pot passar no ho sé, però que ens hauríem de plantejar, començar a plantejar per què serveix el nostre Parlament, sí que hauríem de fer-ho, perquè, clar, si les lleis del Parlament, fins i tot les lleis aprovades a nivell popular a base de referèndum, sempre són revocables i sempre es poden tornar enrere, llavors dius, home, el Parlament està molt bé i és molt bonic i la democràcia a Catalunya és fantàstica, però si després serveix perquè uns altres sempre acabin revocant les lleis que aquí provem, no diré ara, ens ho podríem estalviar, Déu me'n guard, però vull dir que sí que realment dius, home, potser que ens plantegem una mica com juga tot això, cada peça en el seu lloc.
Doncs mira, tenim un altre nou entenc.
Doncs sí.
Per una
doncs
propera vegada, no? No vol dir que hagi de ser la setmana que ve, però...
No en tinc pocs de problemes, que ara en creem un altre, molt bé.
Gràcies, Miquel Murga. Avui tema exhaustiu, el dels toros. No entenc per què han prohibit les curses de toros i no els espectacles de correbous. Hem tret alguna conclusió, molts arguments a favor dels correbous, però en tot cas que cadascú es faci la seva opinió. Bon dia i fins dilluns amb nous temes.
Portaré un altre, gràcies, adéu.
Una pausa, de seguida l'última hora informativa, i després Història, Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles de litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 euros.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
Al càmping, al cotxe, a la platja, a l'iPod, a casa i ara també a la xarxa. Si ets de Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. T'acompanyem on vulguis i com vulguis. Segueix-nos i no perdis cap fil. Ràdio Estel, t'acompanya, t'agrada.
Hola, molt bon dia. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, ha presentat un nou pla per pressionar i enfortir la banca europea, que passaria per noves proves d'estrès i també perquè els bancs no paguin dividends mentre rebin ajudes públiques. A Espanya busca suport ja a la Unió per evitar proves més dures. A la banca, França i Alemanya tampoc veuen amb bons ulls el pla de Barroso. La directora de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Carme Sabater, diu a Ràdio Estel que les manifestacions per les retallades en salut no han servit de res i proposa als ciutadans que presentin les queixes per escrit a l'Institut Català de la Salut. Als Estats Units, almenys 8 persones han mort i una altra està ferida greu per un tiroteig que ha tingut lloc en una perruqueria a Seal Beach, a Califòrnia, a 2:15 d'ahir a la nit, hora catalana. L'autor del tiroteig, que és l'exmarit d'una de les treballadores, va fugir en un cotxe, però va ser detingut poc després. I en esports, torna a la Lliga aquest cap de setmana. Aquest vespre, Pep Guardiola podrà dirigir l'entrenament amb tots els seus jugadors després dels compromisos internacionals. El Barça juga dissabte al Camp Nou contra el Racing, 2 hores abans a les 6, i el Madrid juga contra el Betis, i l'Espanyol juga diumenge contra el Rayo. I en tennis, Andy Roddick s'ha classificat per primera vegada a la seva carrera pels quarts de final del Masters 1000 de Xangai després de derrotar l'espanyol Nicolás Almagro. Juan Carlos Ferrero i David Ferrer juguen a aquesta hora. Primer set per Ferrero, en joc el segon set. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball.
Recordes quan vam construir el nostre lloc?
Aquesta setmana, Josep Romeu ens presenta La mirada infinita. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. A aquesta hora habitualment us acompanya, amics oients, Maria Josep Rosselló i el nostre espai de nutrició i salut. Aquesta setmana no ens és possible oferir aquest espai. Excusem la nostra companya i col·laboradora Maria Josep Rosselló, que s'està recuperant d'una afecció al coll, i li desitgem que torni a estar amb nosaltres i torni a fer la seva activitat amb normalitat durant els propers dies. Per tant, el proper dijous, la tornarem a tenir. I com que ahir era festa i no vam poder fer l'espai d'Història, Art i Patrimoni, aquest espai sí que el tenim avui amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, va anar bé la festa del Pilar i...
Molt bé, molt bé. Molta calor per això. Molt sí? Estrany, això.
Semblava la Mare de Déu d'agost, no? Més
no sé
que el
què ens passa aquest any. Escolta, sí? Fa una calor i els mosquits estan contents, Mare de Déu, com piquen.
Sí, sí. Fins que no vingui el fred no els eliminarem,
no sé,
aquests mosquits.
No sé pas què passarà.
Sí. Seguim parlant avui de catedrals. Fem, abans d'entrar en una de les tres Cs de la catedral de Barcelona, que és la de Caritat. Cada catedral té culte, és un santuari gran, cultura, també hi ha arxius, hi ha aules, museus, en alguns casos, exacte, i caritat. Avui entrarem al tema de la caritat, però abans recordem que volem parlar durant les properes setmanes d'un total de 15 catedrals que tenim a Catalunya. Són les catedrals seus de bisbats, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa, Urgell, Solsona, Vic, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat també, i aquestes hem d'afegir l'altra de Terrassa, que és la d'Ègara, la Seu Vella de Lleida, la Seu de Manresa, Perpinyà i Elna. No sé si me'n deixo alguna.
No, no, són 15.
Exacte. Són 15,
que bé, exacte. Que ho fas.
15 són 15, que deia aquell joc infantil, eh? 15 sí. Catedrals tenim.
Hi ha Empúries, però pràcticament doncs, no ha quedat pràcticament catedral. O sigui, l'antiga catedral d'Empúries pràcticament no existeix. En canvi, d'Ègara, que és de la mateixa època, sí que existeix. Hi ha les esglésies famoses de Sant Pere, que en diem, que realment són precioses, però són de l'època del segle V, VI.
La història del cristianisme és prou llarga, més de 2.000 anys, com perquè també en altres diòcesis puguem parlar de catedrals velles, que seria una segona catedral antiga, en alguns casos.
Sí.
Però vaja.
No, però aquí a Barcelona, concretament, i d'això, i tot Catalunya, doncs són aquestes 15, de fet.
Molt bé.
Hi ha Manresa, que de fet és una col·legiata, i se'n diu cocatedral, que també, igual com també hi ha altres esglésies que aspiren a ser catedrals o cocatedrals, com per exemple, jo ho dic, doncs de Sabadell, jo sóc fill de Terrassa, i per tant Sabadell jo l'admiro perfectament, sí, i sí. Considero que es mereix una cocatedral.
També, per exemple, Igualada, Mataró, amb les basíliques,
exacte,
que tenen de Santa Maria.
Sí, Mataró, per exemple, Mataró. Podria ser molt bé una catedral Igualada, per suposat, i això és evident. En fi, ja ho veurem, a veure què passarà.
Ja ho veurem, sí, no se sap mai el que pugui passar en el futur. Com dèiem, les catedrals tenen les tres Cs, és a dir, culte, cultura i caritat. El culte és el temple, la cultura, arxiu, aules, museus en alguns casos. A Barcelona hi ha el Museu Diocesà de la Pia Almoina. Però avui ens centrem en la caritat. Hi ha aquesta història de la catedral de Barcelona amb el Museu de la Pia Almoina, l'Hospital de Santa Eulàlia de l'any 890.
Exacte. Mira, si vosaltres aneu a la catedral i si us fixeu a la façana, que per cert, m'agradaria que us hi fixéssiu, perquè fa pocs dies que es veu Santa Helena dalt de tot. Molt maca, per cert. Molt sí. Bonica. Tothom fa lluances de la nostra Santa Helena. Suposo que no s'equivocaran, que abans deien és Santa Eulàlia. No, és Santa Helena.
Santa Helena.
Perquè és la que va descobrir doncs, la Vera Creu. I com la nostra catedral està dedicada a Santa Creu, i a Santa Eulàlia, per això té Santa Helena dalt. Doncs bé, mirant la catedral, la façana, a mà esquerra veureu un edifici molt antic, un edifici que inclús és de l'època romana, perquè hi ha trossos de muralla i de murs romans. I després veureu al costat mateix doncs, el Museu Marès. Doncs aquest sector era el sector de la caritat de la catedral, així com el sector del claustre era el sector de la ciència i de la cultura. El sector, podríem dir, esquerre, mirant la catedral, és el sector de la caritat. Allà hi havia la Pia Almoina. Què vol dir Pia Almoina? En castellà diríem piadosa limosna. O sigui que els barcelonins se'n donaven compte de que era molt important que allò que aprenien a l'Església, que era que ens hem d'estimar, començava per donar menjar amb els que no tenien prou aliments per menjar. I, per tant, doncs, cada diumenge, o inclús hi havia persones que cada dia es comprometien a donar un plat calent precisament als que necessitaven d'això. I a Barcelona doncs, hi havia ben bé uns 200 persones que necessitaven d'això, de menjar, gràcies a aquest plat calent que donaven els barcelonins. I això ho feien a través del menjador dels canonges. Aquí tenim doncs, la Pia Almoina, que al costat hi ha el que en diem la canonja, la canònica en castellà, que era el lloc on vivien els canonges. O sigui, els canonges són els servidors de la catedral, els preveres i clergues, i inclús pot ser algun seglar, que cuidaven la catedral. I aquests tenien un menjador. I aquest menjador, doncs, la taula es feia molt gran, de tal manera que ocupaven ben bé unes 200 persones diàriament. Eren els pobres, la Pia Almoina. Allà menjaven doncs, els canonges i menjaven també els pobres.
Per tant, queda clar que són dues realitats diferents, la Pia Almoina i l'Hospital de Santa Eulàlia.
I després ja l'Hospital de Santa Eulàlia estava al costat mateix, de tal manera que hi havia una porta que comunicava des de la Pia Almoina a l'hospital. I així els canonges podien anar a cuidar malalts. Hi havia inclús una, com diria jo, una espècie de fundació que deia que tots els sacerdots al moment de morir-se havien de fer testament a favor de l'Hospital de Santa Eulàlia. I consistia en el següent, donar els llençols i inclús el mateix llit per l'hospital. O sigui, l'hospital rebien dels sacerdots que feien testament, doncs rebien doncs, els llençols i també el que en diem el llit. I allà també hi havia una altra porta que donava precisament al lloc on estava el rei, el que en diem Tinell, el Tinell. I el rei també podia, i moltes vegades hi havia reis molt, molt bones persones que es dedicaven doncs, a cuidar malalts. I allà també és el lloc, precisament a la Pia Almoina, on també s'hi van establir els primers mercedaris. Els mercedaris són aquesta ordre doncs, fundada pel mateix Pere Ramon, com es diu? Sant Pere Nolasc.
Sí, Sant Pere Nolasc, efectivament. L'any 1203, amb la primera redempció de captius
doncs,
de València.
Fer la primera, i després, en el 1218, precisament a la catedral, va fer això. I allà va ser molt interessant perquè ell es dedicava a redimir cautius amb els seus companys. Però el lloc d'estar de primera va ser al costat mateix de l'hospital. I així, els dies que no feien redenció de cautius, també cuidaven malalts. Hi havia també les mercedàries,
sí,
que eren també de Santa Maria de Socors, que en diem de Cervera, de Cervelló, que aquesta doncs, era la que també va fundar les mercedàries.
Mercedàries, de la Mercè.
De la Mercè. Heus aquí, doncs, aquest conjunt tan interessant que ens explica moltes coses, especialment, per exemple, en la vida de Sant Oleguer ens explica com ell anava molt sovint a l'hospital a cuidar malalts i com molts sacerdots anaven allà també i molta gent de Barcelona a cuidar els malalts. O sigui, per un cantó donava menjar a més de 200 persones i després ben bé un centenar de persones estaven a l'hospital. Però en aquest hospital solament hi podien anar els pobres. Per tant, doncs, aquests pobres doncs estaven allà i una persona que tenia una miqueta de diners no hi podia entrar-hi, perquè era solament pels pobres.
No s'admetia la picaresca d'anar-hi
no,
gratis.
No, no és com ara, que tothom, doncs, pobres o rics, el que sigui, tothom té la Seguretat Social. Doncs no, en aquella època, precisament l'Església assegurava l'estada dels pobres en aquests hospitals. I aquest hospital tan interessant, de Santa Eulàlia, que es deia, o de la catedral, després es va augmentant, i a la vegada també hi ha 8 hospitals més que existeixen a Barcelona.
I aquests l'any 1401
ja n'hi ha... I el 1401 fan la unió de tots els hospitals. I, esclar, ja no hi caben a Santa Eulàlia, al costat de la catedral. El que fan és portar-lo, precisament, en el carrer Hospital, o sigui, a vora de les Rambles. I allà s'estableix des del 1401 fins pràcticament en el 1930, hi ha l'hospital, que ara actualment és la Biblioteca Nacional de Catalunya, allà hi havia l'Hospital de Santa Creu. I allà és un lloc interessantíssim, perquè allà no hi havia un centenar de malalts, hi havia ben bé quasi un miler de malalts. Uh-huh. Hi havia també pavellons per les persones que estaven boges, podríem dir que estaven malament, malalts mentals.
Uh-huh.
I també un orfelinat, va començar també allà un orfelinat. Això és molt important, perquè al voltant de la catedral, o sigui, hi ha la caritat. La caritat és el fonament de la catedral, agins com el cor. És el cor de la catedral, I com l'altar és el lloc on hi ha enterrat i després glorificat, ressuscitat Jesucrist, aquests tres llocs realment són molt importants en quant al culte, però en quant a la caritat, el lloc fonamental és la Pia Almoina, després l'Hospital de Santa Creu i, per últim, l'Hospital de Sant Pau. Es va traslladar l'Hospital de Sant Pau I ara, actualment, fa pocs anys, aquest Hospital de Sant Pau s'ha traslladat en el mateix recinte en un lloc allà al costat mateix. Uh-huh. I, per tant, doncs, aquest és el fonament, podríem dir, de la catedral. O sigui, jo moltes vegades em diuen que hauríem de treure aquesta gent que demana caritat a l'entrada de la catedral. Jo em sap molt greu, perquè realment la catedral està fonamentada en la caritat. I és un símbol. Ara, el que no està bé és que aquesta gent que demana caritat a la catedral ens enganya. Això ho sabem tots. O sigui, fem una caritat que no deu ser massa grata a Nostre Senyor.
Ens enganya perquè no són gent que realment necessita desesperar.
No, perquè es veu ben clarament. Hi ha persones que van allà ben arregladetes i amb sabates, el que sigui, i després es treuen les sabates, i posen vestits més pobres i diuen que tenen no sé quants fills i ho vas a mirar, que realment la majoria, no dic tots, però la majoria doncs ens enganyen una miqueta, o bastant. Ara, per tant, quan un fa la caritat, el que ha de mirar no és tant la persona, sinó fer la caritat. Ara, fer-la, nosaltres ens agradaria que totes aquestes persones estiguessin dintre de Càritas, de tal manera que s'ha dit moltes vegades, però no hi ha manera, no ho entenen. Deuen ser sords, no sé què ens passa.
En qualsevol cas, la caritat és una pota essencial en la configuració i la concepció de la catedral com a seu, com a càtedra del bisbe. Si Sant Pere i els seus successors, diem que presideixen l'Església en la caritat, doncs el bisbe diocesà presideix l'Església diocesana també en la caritat.
Per molt bé, molt bé. Mira, volia dir-ho, m'ho has tret de la boca.
Ah, doncs miri, ho celebro. No,
això és molt interessant.
M'agrada que ho digui vostè.
Molt interessant, o sigui, donar-se compte de que una de les coses fonamentals de l'Església és precisament la caritat, i ho sabem ben bé, i això és visible a través de la catedral, a través d'aquestes institucions que estan al voltant de la catedral.
I que històricament, pel que ens explica el doctor Martí Bonet, tenien una proximitat física. Ara, llàstima que no sigui així. És a dir, ara no tenim les catedrals amb hospitals per pobres al costat i centres de caritat. Tenim Càritas, això sí.
Del plat calent no el podem oferir, però oferim un plat diferent, que també és bo, és de caritat, que és el plat, podríem dir, de la cultura. Uh-huh. Allà hi hem fet el Museu Diocesà, que realment té molta importància en l'ambient, podríem dir, cultural, perquè cada mes o cada dos mesos es fan exposicions i es dona aquesta cultura que és l'aliment espiritual de molta gent. I, per tant, doncs, també fem aquesta funció. Estem molt contents de que estigui en el Museu Diocesà, estigui al costat mateix, precisament, de la catedral, perquè també és la vinculació amb la catedral, no solament amb l'art, sinó especialment en la caritat amb els demés.
Avui amb Josep Maria Martí Bonet hem explicat de la manera més àmplia possible el que és històricament la pota de la caritat, una de les tres potes que configuren les nostres catedrals i particularment en el que estem parlant aquests últims dies, la catedral de Barcelona. Recordem que fins a l'any 1401 era l'Hospital de Santa Eulàlia, des del 890 fins al 1401, per tant, més de 300 anys amb un hospital físicament situat al costat de la catedral. Després l'Hospital de la Santa Creu se situa al que és actualment el carrer Hospital, a prop de la Rambla, on ara hi ha la Biblioteca de Catalunya. I després, des del 1930, l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, que ara està sotmès a transformacions.
Precisament, hi ha un detall que és molt curiós. Quan en Gaudí doncs, és atropellat, el porten a l'Hospital de Santa Creu. I tothom pensa que és l'Hospital de Sant Pau. No, encara hi havia l'hospital, que ara funcionava l'Hospital de Santa Creu en el carrer Hospital.
Sí, perquè Gaudí va morir el 1926, faltaven...
I precisament, doncs, el van considerar com un pobre. És curiós perquè si s'ha hagut atropellat un pobre. Després, a cap d'un dia, diu, s'assembla amb en Gaudí. I al final se'n van donar... I bueno, clar, tota la ciutat, i es veu que es va fer un enterro tan impressionant que va anar des de Santa Creu fins ben bé la Sagrada Família passant per la catedral, que va ser impressionant tota la gent que va anar-hi allà a veure doncs, les despulles d'en Gaudí. Diu que és dels grans enterraments que hi ha hagut juntament amb el d'en Verdaguer. En Verdaguer també va ser una apoteosis de gent. I precisament en aquest itinerari que va fer doncs, l'enterro del nostre Gaudí, doncs, a cada carrer hi posaven doncs, com una espècie, uns papers perquè la gent pogués posar doncs, el condol. I en tots els carrers de Barcelona jo tinc aquests papers en l'arxiu diocesà, que són milers de papers d'aquests, i en tots diuen que Gaudí era un sant, que era un franciscà, que era un que estimava la pobresa, era un home pobre, molt pobre, de tal manera que inclús al final de mes, quan no podia pagar, doncs anava amb la gent a demanar doncs, per poder pagar amb els 30 obrers que tenia la Sagrada Família.
Es va fer pobre entre els pobres, fins i tot havia arribat a manifestar, està documentat, el seu desig de morir com un pobre i se li va complir, tot i que va ser molt trista la seva mort, evidentment, com totes, la mort de Gaudí atropellat per un tramvia a principis de juny de l'any 1926. Ja que parlem de beatificacions, avui recordem que la de Gaudí està en marxa, encara no és un fet, però està la posició en marxa i el cas està en mans de la Santa Seu. Parlem d'un altre cas on vostè també ha tingut a veure, mossèn Martí Bonet, que és el de la beatificació recent dissabte passat d'Anna Maria Gené. Vostè va participar, no?, en l'elaboració de la posició.
Sí, sí, em vaig emocionar molt perquè hi ha uns 10 anys en la meva vida que, juntament amb una germana de la Sagrada Família d'Urgell, que es deia l'hermana Arcalís, i després l'hermana Florença i altres germanes, vam fer el que en diuen la posició, o sigui, l'element fonamental doncs, que exigeix la Santa Seu perquè un sigui beatificat, o sigui, la part històrica. Ens va costar molt, perquè Anna Gené era una persona molt senzilla que pràcticament doncs, no ens va deixar quasi res escrit. Però sí que va deixar un testimoni maquíssim, com per exemple el que cuidava els malalts, especialment els ferits a les guerres, i anava a tots els fronts, i estava, sí, a favor, doncs, la part, podríem dir, de Carlina, però també acollia els liberals, o sigui, els soldats de l'altre cantó, i se li enfadaven, perquè deia, aquests soldats que no són carlins no els tindria de cuidar tant, però ella es considerava mare de tots. I per això tothom li deia la mare. Això és molt bonic. I a més, al final, encara se la va carregar, perdó. La van enviar exiliada a d'això, com en diuen, a Toulouse. Sí. Jo, totes aquestes coses, ho vam estudiar-ho, i realment era una figura molt entranyable, molt bonica, molt interessant, molt catalana, molt, podríem dir, molt constant. Inclús hi ha detalls molt curiosos, com per exemple la seva relació amb el pare Manyanet, amb el Sant Manyanet.
Sant Josep Manyanet, sí.
De tant en tant no s'entenien, però de fet els dos són sants, tant sant un com l'altre. Sí, o sigui, sí. És molt maco doncs, aquest exemple d'aquesta gran doncs, fundadora de la Sagrada Família. D'Urgell.
De la Sagrada Família d'Urgell, efectivament. L'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, dissabte passat vostè, mossèn Martí Bonet, era també concelebrant a la celebració.
Sí, em vaig emocionar molt perquè realment és un personatge, la Mare Gené, interessantíssim, molt
I
interessant.
Premi també a la senzillesa.
Senzillesa i una dona catalana, totalment. Sabia una miqueta de castellà, però no massa.
Moltes gràcies, mossèn Martí Bonet, per haver-nos parlat avui, sobretot de caritat, referint-se a la part de caritat que històricament tenia i té encara ara, tot i que de maneres diferents, la Catedral de Barcelona. Seguirem amb l'itinerari per les catedrals el proper dia, el proper dimecres, ja recuperarem sí. El ritme normal amb una altra catedral de Catalunya, no?
No, encara continuarem amb el culte.
Amb el culte, no és veritat, és veritat.
I després anirem a les altres 15, eh? O sigui, que això tenim fins per Nadal.
Sí.
Us havia parlat de catedrals. Realment és un tema molt bonic, que jo el faig amb molt de gust, i a la vegada també tot això que dic ho escric i de tal manera que pugueu disfrutar després o avorrir-vos, no sé, doncs amb un llibre que publicarem aviat.
Segur que molts gaudiran amb aquest llibre. Gràcies, mossèn Martí Bonet. Fins dimecres. Bon dia.
A vosaltres.
Acabarem amb el racó de premsa, com és habitual.
Ràdio Estel. Plusvàlua a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Cada setmana de l'any, dijous eucarístics. Hora santa d'un quart de 10 a un quart d'11 de la nit. Un moment privilegiat per la pregària i el silenci. I els primers divendres de cada mes, missa expiatòria. A les 6 de la tarda, rosari, vespres i benedicció eucarística. I a les 7, la missa expiatòria. En especial pels difunts inscrits en l'obra. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Ara coneixerem els continguts principals inclosos en la revista Alfa i Omega, concretament en el seu número que porta la data d'avui, que es publica encartat en el diari ABC. Ens comenta aquests temes principals Ricardo Benjumea. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece hoy Alfa y Omega?
Bueno, hoy nos hemos centrado en una fecha, en fin, de la de ayer, la del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, y nos hemos fijado, bueno, pues en el fenómeno de la emigración hispana, en primer lugar, en Estados Unidos. En fin, estas personas pues son las responsables de que hoy en este país el catolicismo sea la primera confesión, pero no solamente en Estados Unidos, también sobre todo se nota esto en España, pero en fin, otros lugares de Europa, la savia nueva que han inyectado estas comunidades, ¿no?, allí donde han llegado. Y es un fenómeno muy curioso, pues porque son personas, ¿no?, siempre se destacan o suelen destacarse aspectos negativos, como sin falta de formación doctrinal, suele achacarse, ¿no?, pues el aumento de los abortos siempre pues a las mujeres de estos países, en fin, son personas también, pues muchas veces llegan con grandes necesidades materiales y sin embargo tienen algo que es valiosísimo, que es una fe, ¿no?, muy fuerte, y esto es lo que hace que a pesar de cualquiera de sus carencias, ¿no?, pues constituyan una fuerza evangelizadora de primer orden, y esto pues hay que reconocerlo y valorarlo en lo que merece, ¿no? Y otros asuntos que llevamos, pues en fin, un testimonio de Irene Villa, víctima de ETA, hará justamente el lunes 20 años, pues da un testimonio muy bonito, en fin, sobre cómo en el momento de elegir entre el odio o el perdón, pues decidió hacer. Esto es una decisión muy dura y muy personal, pero en fin, esto es lo que le ha permitido pues a esta ya mujer, entonces niña, pues rehacer su vida pues de una manera admirable.
Aquests i altres temes, inclosos aquesta setmana en la revista Alfa i Omega, publicada com cada dijous, encartada en el diari ABC. Tornarem el proper dijous amb més temes d'Alfa i Omega. Gràcies, Ricardo Benjumea, buenos días i hasta
Gracias.
La pròxima setmana.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Volem dedicar els dos últims minuts del programa a recordar dos apunts de l'actualitat. D'una banda, que el papa Benet XVI rebrà dissabte al Vaticà els participants del Congrés per a la nova evangelització, organitzat pel Dicasteri encarregat d'aquest àmbit. Diumenge, el pontífex presidirà la missa per als nous evangelitzadors. Això ho hem dit en el nostre informatiu. Nosaltres ara recordem que la nova evangelització és un compromís que vol reforçar l'Església durant aquests propers anys. D'aquí a tot just un any, a l'octubre, es farà, l'any 2012, evidentment, una nova assemblea mundial del sínode dels bisbes, precisament dedicada a la nova evangelització. El Pla Pastoral de l'Arxidiòcesi de Barcelona també té aquest tema com a qüestió central i, d'altra banda, les reunions que algunes diòcesis europees, entre elles Barcelona, acolliran l'any vinent, així com les celebracions de l'Atri dels Gentils, poden ser, segons ens recordava ara fa uns dies el cardenal Lluís Martínez Sistac, aportacions importants per al sínode dels bisbes. I, d'altra banda, volem recordar avui la figura de l'escolapi Joan Herrero i Manic, que va morir a Mataró ara fa pocs dies. El pare Herrero havia estat destinat a Balaguer i havia estat ordenat l'any 1952. Sempre ha estat considerat un referent per molts dels seus alumnes i també per la societat mataronina pel seu compromís social. El recordem des d'aquí, el pare Joan, així li deien. Ens acomiadem, gràcies per la vostra companyia. El Primer Cafè torna demà divendres a les 8. Hem fet possible el programa el Xavi Aguilar, el David García, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.